Avui a l'ofici d'educar, modelar les emocions. Les emocions formen part de la vida de la persona ja des del naixement. I acompanyen, motiven, impulsen i incideixen fortament en la nostra conducta. Diu la psicòloga Carme Tió de Pol al llibre M'agrada la família que m'ha tocat que els sentiments i les emocions estan sempre presents en qualsevol situació i impulsen la manera de fer, de sentir-se i de relacionar-se de cadascú. I una bona gestió de les emocions és fonamental per a unes relacions saludables i de qualitat. Quan no es té consciència de la seva influència, diu Carme Tió de Pol, les emocions poden empènyer reaccions desagradables o poc socialitzades que fereixen els altres i et fan sentir malament a tu mateix. La qüestió és aprendre a diferenciar l'emoció de la reacció que provoca. A diferència del sentiment i l'emoció, la conducta sí que es pot reprimir, reconduir i modificar. L'agressió es pot i s'ha de reprimir perquè fa mal. I s'aconseguirà fer-ho quan cadascú trobi una manera alternativa, no agressiva, de manifestar i alliberar la pressió que desferma l'emoció. Educar les emocions, diu Carme Tió de Pol, no consisteix a reprimir-les, però sí que es pot reconduir la reacció espontània de les emocions negatives que ajuda a atenuar-les per la via indirecta i intentar potenciar les positives. En la nostra societat estem poc acostumats a parlar d'emocions i sentiments i quan ens parlem és per reprimir-los. No t'enfadis, no estiguis trist, no estiguis gelós, no tinguis por o no ploris. Aquesta és l'educació emocional que la majoria hem rebut. Però no es tracta tant de no sentir, sinó d'intentar entendre i acceptar el que l'infant sent i que aprengui a gestionar-ne les reaccions. Diu Anna Carpena, especialista en educació socioemocional i que ens acompanya avui al llibre L'educació de l'empatia és possible, que som certs fonamentalment emocionals. Tot el que fem està acompanyat per les emocions i quan els processos d'aprenentatge inclouen simultàniament cognició i emoció, es produeixen resultats profunds i de llarga durada. Avui a l'ofici d'educar, modelar les emocions.
L'ofici d'educar.
Anna Carpena, les informacions en les quals el cervell emocional deixa empremta queden gravades fortament a la memòria.
Soc Rafa Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Experimentem emocions contínuament. Les emocions tenen una funció adaptativa. Ens ajuden a adaptar-nos millor al nostre entorn. Per això totes les emocions són legítimes. El problema és el que fem amb les emocions que experimentem. Tinc dret a tenir ràbia, però això no em permet agredir a ningú. Cal regular les emocions per evitar comportament de risc. En els últims anys, les investigacions científiques sobre emotion regulation, aquesta és l'expressió que s'utilitza, on Gross és un dels referents més reconeguts internacionalment en regulació emocional, han aportat coneixements que estan canviant el concepte de personalitat i trastorn psicològic, a més de l'educació. Alguns consideren que la personalitat, en el fons, és un estil emocional de comportament, on la forma de regulació emocional és el que ho determina. Els trastorns psicològics, en el fons, són mancances en la capacitat de regulació emocional. La violència és una manifestació de la ira que no som capaços de regular de forma apropiada. Només la regulació de la ira com a estratègia per a la prevenció de la violència hauria de ser un objectiu fonamental de l'educació. El que més desitgem en aquesta vida, que per la majoria és la felicitat, en el fons és el resultat d'una regulació emocional que produeix benestar emocional conscient. Per aquestes i múltiples altres raons, la regulació emocional ha de ser un element clau en la pràctica educativa.
I per parlar de com modelar les emocions a l'ofici d'educar, hem convidat a l'Anna Carpena, que és mestra, mare i àvia, especialista en educació socioemocional. Ha estat formadora de professorat, ha impartit diversos postgraus universitaris i ha assessorat centres educatius i és autora, entre d'altres, de l'educació de l'empatia és possible i de com et sents. Benvinguda.
Hola, gràcies.
Ens acompanya també la Carme Rufat, que ella és llicenciada en Filologia i Belles Arts, representant del projecte Emocionar-te, programa de doctorat al Departament de Pedagogies Culturals de la Facultat de la Universitat de Barcelona, diplomada en art-teràpia, és professora d'expressió plàstica i promotora, ja ho dèiem, del projecte Emocionar-te, per treballar les emocions a través de l'art. Benvinguda, també.
Gràcies.
I ens acompanya també la Tere Avellan, que és mare, mestra d'educació especial, psicopedagoga i formadora en educació emocional per mestres, infants i famílies, i és coautora del llibre Munt d'emocions, que ens l'ha portat amb la Txell Martí per treballar l'educació emocional a primària, i a més és la directora de l'escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall, que has vingut molt ben acompanyada avui.
Sí.
Amb joves de l'escola. Benvingudes totes. Avui parlem Gràcies. De com modelar les emocions. Som força analfabets emocionalment i, per tant, tenim dificultats a l'hora d'educar emocionalment els nostres fills, els nostres alumnes? És una assignatura pendent, l'educació emocional? Qui vulgui, comenceu.
Bé, jo sóc optimista i, com a tal, crec que anem guanyant terreny, que fa un temps sí que potser passava allò que dèiem, no? Aquelles reflexions inicials de fa tants anys, no? Que quan jo vaig començar a fer la formació en educació emocional i vaig introduir les emocions a l'escola, llavors jo hi veia moltes coses, però crec que actualment, amb aquest nou paradigma, amb totes les innovacions que s'estan fent, amb la formació que van tenint els mestres, dins de l'escola jo crec que ja comença a estar molt present i ja es comença a parlar de que sense emocions no hi ha aprenentatge.
Jo també crec que s'està generalitzant el tema i que fa un temps sí que podíem parlar d'un greu analfabetisme i que cada vegada n'hi ha menys. Cada vegada n'hi ha menys, el que passa és que sí que hi ha gent que li està costant molt. Per què? Perquè no ha estat educat des de petit, i començar això quan s'és gran, doncs depèn de les experiències que has viscut, costa més o menys.
Penses, Carme, que els nanos són més conscients ara que mai de les seves pròpies emocions?
Jo no hi estic totalment d'acord, perquè crec que abans la família, encara sense saber-ho, hi havia una educació emocional que sortia, diguem, espontàniament, no? I avui en dia cada vegada hi ha més incomunicació a les famílies i crec que una educació que abans es produïa d'una manera natural ara s'està perdent. Crec que fa més falta educació emocional precisament perquè abans això ho suplia d'una manera més natural la família i les relacions que hi havia a la societat, no? Que són relacions que com estem perdent, hem de introduir d'una manera més artificial.
Quan a les aules els nanos expressen les emocions i vosaltres preneu contacte amb aquestes emocions, com els ajudeu? Com els ajudeu a contactar amb allò que estan sentint, a posar nom, a expressar-ho, a donar-li una forma?
D'entrada, acollint aquesta emocionalitat. És a dir, molts adults tendim a negar-la, a prohibir-la, l'emoció, com molt bé has començat tu, Elisabet, que has dit que diem, no ploris, això no fa por, i tenim una tendència a negar, no? Perquè pensem que negant aquella emoció desapareixerà. El primer que hem de fer, i fem, si volem ajudar-los, és acceptar aquesta emoció, perquè és legítima i els nanos han de saber que tenen dret a sentir. Un cop acollida, els hem de conduir a que l'acceptin i la modifiquin si cal. Què han de modificar? Doncs la intensitat. Vull dir que aquella criatura pot tenir por, que encara que la situació amb un altre no li faci por, amb ell li fa por, però aquesta por, si l'ajudem a que es torni petita, doncs segurament no li farà mal, encara que té dret a tenir-la, doncs millor que no et faci mal, no? I mirem de transformar-la.
Com pot l'infant prendre consciència de les seves emocions i sentir-les en quina part del cos, o com ajudar-lo a identificar allò que sent?
Jo crec que és en el dia a dia, és a dir, és aprofitar el dia a dia, les situacions que es donen. Jo sempre parlaré de l'escola perquè és allà on hi treballo, el tema de les emocions, és aprofitar-ho, i a partir d'aquí, en el dia a dia, ell també va aprenent a diferenciar. Per exemple, els nens petits confonen les emocions. i llavors pot estar enfadat i està parlant de tristesa. I llavors és tot un procés llarg i el més important és fer-los adonar, quan tu has parlat d'això, on les se senten. No? Penso que és un bon aprenentatge, però també és cert que ha de passar bastants anys fins que arribes a això, fins que arribes a saber fins i tot quan tens una emoció a on la sents en la teva part del cos. És tot un procés molt llarg. Com deia l'Anna, jo estic d'acord. Primer és posar-li un nom i a diferenciar una emoció d'una altra. Després és acceptar-la. No? Tot aquest procés d'identificar una emoció, acceptar-la, aprendre a regular-la i tenir estratègies per arribar a una cosa que és el més important, que és el propi benestar. És un procés molt llarg, molt llarg, però que jo crec que a nivell d'escoles els mestres cada vegada hi estem entrant més. Després hi hauria una contestació pel que tu deies abans, sí. Perquè penso que ha estat molt bona la intervenció i el pensar que no hi estàs d'acord. D'aquí aprendrem tots avui, no? I crec que és veritat que potser a les escoles cada vegada els mestres són més conscients, no sé si estaràs d'acord, Anna, perquè ja portem molts anys intentant-ho i ara sembla que hi ha gent més conscient, hi ha mestres que les emocions ja formen part d'aquesta actitud, una actitud de docent on són capaços de mirar i observar molt, que això és importantíssim, per veure-hi no només el que aparentment veiem, sinó mirar més enllà del que hi ha, d'una actitud d'un nen. I llavors tu em feies pensar en que potser a nivell escolar els docents hem après una altra manera, tenir una altra actitud davant dels nens i de les emocions, però potser a nivell familiar ens hem encallat i això m'ha fet reflexionar i m'ha agradat molt que ho diguessis.
Gràcies.
Com penseu que aquest coneixement, aquesta presa de contacte amb les emocions pot contribuir a la felicitat i al benestar de l'infant?
Evidentment, si un pot regular el seu estat d'ànim i pot regular la seva conducta amb la que es relaciona amb els demés, segurament que tindrà més possibilitats de benestar que no pas si està travat amb el seu propi malestar o en causa en els dels altres. I aprendre a regular aquesta mirada endins cap a mi mateix, com em sento, i la mirada cap a enfora de dir, mira, t'explico com em sento, doncs reverteix en un benestar.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com modelar les emocions.
Mercè Travaset. Ens cal una educació que ofereixi als alumnes eines per aprendre a descodificar la seva interioritat.
I per aprendre a modelar les emocions, moltes vegades hem de mirar cap a dins nostre primer. A mi m'agradaria que aquest any demanem quin és aquell record en relació a la felicitat, a parlar de la felicitat, de les emocions del vostre passat, que relacioneu amb la felicitat, un moment, una persona, una vivència, alguna cosa que us traslladi a aquell moment de felicitat quan éreu menudetes. Qui comença?
Jo puc parlar dels meus estius de llibertat. M'agradarà fer-ho. Em passava d'estar tancadet a casa, en un barri de Terrassa, a tenir absoluta llibertat de córrer per un poble del Penedès. I són els records més fantàstics que tinc, perquè la possibilitat aquesta d'explorar l'espai, de relacionar-me amb moltíssima gent, de relacionar-me amb els animals, de poder satisfer la meva curiositat, donava un sentiment gratificant fins i tot respecte als pares, perquè em permetien aquesta vivència tan diferent de la que tenia la resta de l'any, i això en tinc un record que sé que repercutia en la meva autoestima, perquè tenia un sentiment de competència el poder practicar aquesta llibertat.
Carme?
Jo també és una vivència similar. Quan era petita recordo els estius que jugava amb els meus cosins, però hi ha un element una mica diferent. Jugàvem moltes vegades a dramatitzar històries, no? Per exemple, que venia una inundació i llavors ens havíem d'enfilar en un arbre o venia un terratrèmol.
Que dramàtic!
No, però jo després això ho he vist amb els meus fills també i amb altres nens que juguen a nens perduts o juguen a... Que de vegades jo pensava, per què ho recordo d'una manera bonica si era un joc una mica dramàtic, no? Però potser era un espai que una mica com l'art et permet crear situacions dramàtiques, però des d'una posició segura, no? Perquè jo sabia que allò era un joc, no? I em semblava que el joc et permet una mica això que fa l'art, no? Com inventar històries, de vegades tristes, però que saps que no són veritat, no? Et podria permet com ser, experimentar.
Podria ser com una pràctica de la resiliència.
Doncs no ho sé, perquè jo ho feia de manera...
No, però ara, vist des d'ara, no? Com et situaves en situacions difícils,
sí.
i regint-hi, no? Perquè us en sortíeu bé de les situacions difícils.
Sí, i era divertit, no?
Clar.
I...
Jo ho relacionaria, sempre dic que representar les emocions és la manera de sentir-les. Per tant, a mi m'hi has fet pensar en això que jo a vegades li dic als nens, no? O sigui, representant les emocions és com un aprèn a sentir-les a través del cos.
Sí. I el teu moment de felicitat?
Pues mira, quan l'Anna ha començat a parlar, Anna, he recordat la meva època. Jo era muntanyera total i m'ho passava molt bé enmig de la natura, mullant-me a l'aigua. Era molt lliure i per mi era com l'aliment que t'alimenta. I llavors jo anava molt sovint a la muntanya, de fet estic vivint a poble, era la llibertat que sentia. És la meva felicitat màxima, la natura.
Hem parlat de les emocions, de la importància de sentir les emocions, fins i tot les més desagradables. I una vegada les hem sentit, com les reconduïm, transformem, modelem? Quina paraula li posem i què fem?
Ai.
Em mireu com si no hi hagués res a fer.
Regulem, no?
Regulem, sí.
Regulem?
Regulem i cadascú té estratègies diferents.
Vinga, estratègies.
A mi em pot anar bé ballar o anar a córrer. I una altra persona li pot anar bé doncs, utilitzar el cap, perquè clar, aquí també ve les habilitats de cada persona. Depèn del teu potencial, doncs seràs més visual, més de parlar, més de bellugar-te amb el cos. Llavors, depèn de com siguin les persones, estic convençuda que va molt lligat amb les estratègies que tu acabes triant per gestionar.
Sí. No obstant, hi ha un tema que per mi és cabdal, que el lligaria amb el títol del programa, que és el modelar. Si entenem que modelar és reproduir un model, és conformar un model...
No.
Modelar com?
No, jo és molt artístic, quan vaig posar el títol d'aquest programa, modelar, com quan modeles una peça de fang.
Sí.
Aquesta idea d'anar modelant i d'anar adaptant les emocions.
Ah,
exacte,
sí,
d'una
forma.
Però nosaltres, els adults que acompanyem els infants, els modelem. Amb ells els modelem. I com els modelem? A través del nostre model. A través del nostre exemple. És a dir, podem tenir... Lligaríem allò de l'actitud que diu la Tere.
L'actitud, sí.
Penso que va més enllà de l'actitud. Si et proposes objectius, és a dir, jo dono aquest model i em desfaig de l'altre del model que estava donant. Per què? Perquè les criatures imiten, aprenen per imitació. Sí. És l'aprenentatge vicari. Sí. Les criatures aprenen per imitació. Per tant, allò que veuen, si veuen uns adults que regulen les pròpies emocions, que en parlen, que tenen una mirada interna, que transformen les seves actituds, que transformen el seu comportament, que acullen, que estimen, que porten les emocions a la quotidianitat, que sempre estan presents. Què més volem? És aprenentatge per immersió.
I de fet, també l'art, estic pensant, també és una manera de gestionar les emocions.
Sí.
Encara que no ho facis d'una manera conscient, quan una persona treballa artísticament, està expressant, està abocant totes les seves emocions amb l'art, amb el joc. O sigui, no només d'una manera conscient, reflexiva, sinó també d'una manera modelada, no? O sigui, un per la pressió que fa sobre el paper, pel tema que tria, pels colors. És una manera de treure fora també el món emocional,
sí,
que tenim.
Una manera d'expressar.
Sí. El projecte Emocionar-te treballa les emocions a través de l'art. És un projecte conjunt i innovador de treball de nens i nenes de tres escoles, la Farga Infantil, la Farga i la Vall, i el resultat es va exposar a la Sala d'Art Maristany de Sant Cugat del Vallès. Què proposa aquest projecte Emocionar-te? En què ha consistit? Quins materials heu fet servir? Com ho heu fet, això?
El projecte, bueno, gira al voltant de la temàtica de les emocions, però no era tant un projecte d'art-teràpia, no? O sigui, d'aprendre a gestionar les emocions, sinó de treballar al voltant de les emocions amb llenguatges artístics diferents, des del llenguatge de l'art contemporani, diguem, abordar les emocions, no tant com a teràpia, sinó com a autoconeixement, i també molt per aprendre a conèixer el que senten els altres, o sigui, per apropar-se al que és diferent a tu, no?
I quins han estat els resultats, Carme? Com ho has viscut? Tu què has descobert? Què t'ha emmirallat d'aquest projecte?
Jo he descobert moltes coses, però una de les coses així més xules que he descobert és que els nens tenen molta capacitat d'abordar les emocions amb complexitat i poder de vegades amb més complexitat que les mateixes mestres. O sigui, per exemple, jo li deia a un nen, aquesta emoció és de por, no? I et deia, no, però és que aquesta por no és la por d'un fantasma, és la por que sents quan un nen no el vol jugar amb tu, perquè clar, és que és la mateixa por, però és que és una por diferent. O sigui, filaven com molt prim, no? Amb que dintre de la por hi ha molts tipus de pors. I dintre de les emocions que nosaltres a vegades diem n'hi ha 5 o n'hi ha 7, ells descobreixen un món molt més ric que el que els oferim nosaltres mateixes.
Avui, a l'Ofici d'Educar, modelem les emocions.
Nati Berguedà. L'educació emocional incentiva la motivació, predisposa a actituds més positives, millora les relacions i els resultats acadèmics.
Llegim a la pàgina de la Txell Martí. Món d'emocions s'ha creat per treballar l'educació emocional a primària. Ha estat un treball intens, fet amb molta consciència i ganes que l'educació emocional tingui uns recursos docents de qualitat per engrescar moltes mestres i molts mestres a incloure-la a l'aula. Hem seguit la metodologia proposada pel GROP, Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la UB, aportant-hi tota la nostra experiència docent i la nostra creativitat. Món d'emocions ens l'ha portat la Tere Avellan. És un recurs educatiu pels mestres, com era també un recurs educatiu, ara hem escoltat, l'art, una estratègia, parlem abans d'estratègies. Sí. I què ens ofereix aquest món d'emocions?
Doncs món d'emocions ofereix uns quadernets, un per cada curs, i llavors està distribuït segons l'agrupació que ja ha fet el grup de les emocions. Llavors ja la consciència emocional, la regulació emocional, que d'això estàvem parlant, és aquesta identificació i l'acceptació, la regulació. Hi ha les habilitats socials, que té molt a veure, i és la empatia, que suposo que després l'Anna ens en parlarà, i les habilitats per al benestar. Però hi ha també un gran bloc, que encara no n'hem parlat aquí, que és el de l'autoestima i l'autonomia que han de tenir els infants.
Que tu ara ens deies, parlem de l'autoestima.
Autonomia i autoestima. Bé, jo crec que, bueno, també vull dir que de món d'emocions hi ha també un apartat que és molt important, que és la guia per a les famílies. I abans, quan parlava la Carme, em feien pensar és que les famílies, segons el Goleman, és el model número un que segueixen els nens.
Abans ho deia l'Anna.
Moltes vegades els mestres intentem educar alguns aspectes i la família ho té molt més fàcil perquè és una influència molt més directa, la de pares a fills.
És allò de les neurones mirall, no? Que sí, reprodueixen i sobretot no hem de fer mai el contrari del que diem, perquè llavors els tornem bojos. Hem de ser coherents i, per tant, amb el nostre model, amb allò que fem i com gestionem les nostres emocions, els estem educant a ells, també. I a vegades no prenem consciència d'això.
Sí, la consciència, de fet, és el més important, és adonar-te d'això, és identificar i voler fer anar per aquí, no? Llavors, bueno, la pregunta que em feies és l'autoestima. Sí. Jo sempre he pensat que l'autoestima és important. Sempre dic que és una llavor que es planta quan naixem nosaltres i que es va regant i es va fent fèrtil, no? Va creixent. És una planta que va creixent perquè no és tan fàcil tenir autoestima, no? Si tens un entorn molt ric, potser és més fàcil, però els entorns i les situacions i els contextos són molt variats i hi ha gent que no arriba a tenir autoestima mai o l'arriba a tenir molt tard. Altra gent no, comencen aviat, però l'autoestima és aquest adonar-se'n des d'aquesta consciència, qui sóc jo, entrar dins teu, respectar-te, a saber acceptar-te i voler també treballar-te, no? Perquè sempre tenim coses a millorar també. Llavors, aquesta autoestima jo sempre dic que és com la base de tot la resta. Per mi és el més important, parlant d'emocions.
I Carme, parlàvem també de l'empatia. Com es pot treballar l'empatia a través de l'art i com la treballaríem? Què se t'acudeix?
Nosaltres, amb aquest projecte que hem fet d'Emocionarte, hi havia una part prèvia, diguem, de jocs, d'activitats, diguem, d'expressar les pròpies emocions, no? I una cosa que era molt bonica era veure com els nens i les nenes, quan sentien els altres, es quedaven sorpresos de que als altres els hi passava el mateix que amb ells, o sigui, reconeixien amb els altres les seves pròpies emocions. I això és un descobriment, veure que l'altre també té por, que aquella nena també està contenta com tu o pateix, i és un descobriment realment que ha estat molt interessant. Poder amb el treball artístic més personal és més difícil, perquè és més personal i més individual. Però el projecte, diguem que també ha implicat moltes activitats que ens han portat precisament a això, no? A reconèixer el món emocional dels nostres companys.
A més, amb el vostre projecte, crec recordar que posaven imatges, posaven colors a les emocions.
Sí. Sí.
Fins a quin punt això pot enriquir el seu món?
Per exemple, hi havia una activitat que consistia en classificar imatges, però eren imatges que no eren les típiques icones d'una careta somrient o una careta trista o plorant, sinó que eren imatges molt complexes. Igual hi havia només unes sabates, o hi havia un paisatge, o una barca. O sigui, eren imatges que no et remetien directament amb una emoció. Llavors, era molt maco veure com potser un nen aquelles sabates deia, doncs per mi aquesta fotografia em remet a la tristesa, i un altre deia, no, remet a la por, però que no ho veus, no? Com davant d'una mateixa imatge tenien diferents opinions i no hi havia una única solució, perquè no era unidireccional, no? Llavors aprenien a veure la manera d'entendre el món dels altres.
Carme. Anna, perdó. Aquestes imatges que ella ens està suggeridores de... Jo m'imaginava aquestes sabates i pensava, podria ser un nen que refugiat, que ha perdut les sabates, podria ser, és a dir, desenvolupar tot el camp emocional d'un infant a través de les imatges, a través dels colors, a través de l'art, a través de... Quines estratègies més podem fer servir?
A part de les artístiques, vols dir? Per treballar l'empatia? Més és acompanyar-los sempre, aprofitant, com deia la Tere, totes les situacions, perquè la vida està plena de situacions, si tenim la sensibilitat per aprofitar-les, acompanyar-los en la descoberta del que senten els altres. I per què poden saber què senten els altres? Perquè saben el que senten ells. És a dir, la causa de la por pot ser diversa, però tothom sap què és la por, i si un no sap mai que té por, li costarà més de saber que l'altre té por. O sigui, la negació de la por, per exemple, no tinc por, per tant, la por no està ben vista, no tenim por. Jo no me la reconec a mi, difícilment la reconeixeran a l'altre. Per tant, un treball d'empatia vol dir treballar primer l'autoconeixement, la connexió amb les pròpies emocions, i després, sobretot amb nens petits, perquè no tenen encara cerebralment les vies fetes per ser autènticament empàtics, resulta que són els que els acompanyem, que realment els sensibilitzem per saber que l'altre té una emoció. La causa pot ser diferent, però que les emocions tots les compartim. És aquest acompanyament que estan oberts els nens a saber què senten els altres, i ho agraeixen i ho disfruten, no?
Avui a l'Ofici d'Educar acollim les emocions i aprenem a gestionar-les i a regular-les.
Carme Tió de Pol. Reprimir l'emoció, a la curta o a la llarga, gairebé sempre porta al fracàs.
Hem parlat de les emocions, de com regular-les, de com acollir-les. M'agradaria que després parléssim de com, parlaves de l'empatia, de com nosaltres, com a educadors, hem de descobrir i posar nom i saber regular les nostres pròpies emocions com a bons models, ho dèiem abans, però també és molt interessant tenir l'emoció, tenir present l'emoció com un element que tu en parles als teus llibres, Anna, que contribueix a l'aprenentatge. És a dir, activar l'emoció en l'infant garanteix que l'infant gravi d'una manera especialment poderosa el coneixement.
Partint de que les emocions existeixen sempre, de que no existeix la no emoció, no existeix. Per tant, el cervell emocional està sempre en actiu. Per tant, tot acte d'aprenentatge està acompanyat d'emocions. Depèn de quines emocions farà que aquella experiència d'aprenentatge quedi gravada d'una manera o d'una altra. Gravada en quedarà, però pot quedar gravada com a element molt desagradable. Per tant, que el portarà al rebuig i a no voler repetir aquella experiència, fàstic, fins i tot, o serà una experiència gratificant, de gaudi, que portarà al desig de repetir-la. I aquest desig de repetir-la farà que es vulgui continuar aprenent. Però la memòria queda gravat tant, això no ho vull i no vull repetir-ho, no vull tornar a passar per aquí, com queda gravat, fantàstic, vull continuar explorant això perquè m'ha agradat. Per tant, o sigui, que queda gravat segur, tant perquè és desagradable i gràcies a això hem sobreviscut els humans, no? Que ens ha quedat a la memòria allò desagradable i perillós de la qual hem de fugir-ne. Per tant, queda gravat, fugen d'això, d'aquesta experiència, o busca-la perquè és fantàstic i de les dues maneres queda gravat a la memòria.
Sou conscients, els mestres, d'aquest poder de l'emoció per activar el coneixement, per activar l'aprenentatge?
De manera realista, diria, ara en aquest moment, de manera realista, crec que anem guanyant força terreny. M'agradaria afegir una cosa perquè del que ha dit l'Anna, i és si ara en qualsevol moment jo preguntés a qualsevol persona quin record teniu, tots pensaríem en un record positiu. Pensar en un record positiu d'una escola que t'ha agradat perquè t'ha sabut motivar és indicatiu de que realment aquella escola t'ha ensenyat i has après. I segurament és l'aprenentatge que queda en la memòria. Però hi ha d'haver aquesta motivació. I alhora també un permís. Les emocions han de ser un permís arreu i a l'escola també. I aquest permís amb la motivació jo crec que és el que fa que els nens d'aquesta manera lliure tinguin l'interès per aprendre. També afegiria una altra cosa, i és el sentit d'humor que ha de tenir un mestre, que és bàsic, també. Quan tu arribes a l'escola, o on vagis, és igual, com a persones, i anem amb bon humor, les ganes de treballar, aquest contagi, és el que també t'ajuda a engrescar-te, no? Fa un moment tu preguntaves als nens que han vingut de la meva escola i es deien, què és el que t'agrada un mestre, no? I et deien el seu somriure, i tant. Perquè això els motiva amb ells.
I deien,
també.
I que no vingui el mestre enfadat.
I que no vingui el mestre enfadat, han dit. Però per ells és molt important que aquesta actitud, i evidentment el mestre, com qualsevol altra persona, hi ha moments que té bons i moments no bons, que també ho han de saber. Hi ha moments en què tu no tens un bon dia i també els hi pots dir, són capaços de comprendre.
Però ara la Tere m'ho posa en safat. El treball pels educadors, el treball pel que fa a les emocions, pel que fa a prendre consciència jo mateix i fer aquesta recerca interior per saber com sóc, què m'afecta, què no m'afecta, sí. Com gestiono les meves pròpies emocions i com puc ensenyar a gestionar-les als altres.
O com millores.
Quin és el treball que heu fet, vosaltres?
Personalment.
Oh, i tant.
Això que preguntaves com a formadora. Ai,
no.
Com a formadora
primer,
de mi mateixa.
Primer, mira cap a dins.
Sí. Doncs sí, bé, quan, en el moment en què te n'adones que necessites conèixer-te, el primer que has de fer és donar-te un temps. Perquè sobre la marxa que portem, tan marxosa de la vida, aquí entremig, posar, encaixar, vaig a conèixer-me, no et coneixes. Per tant, el primer que hem de fer, vaja, jo el que he fet és regalar-me un espai de temps per la introspecció. Introspecció que comença primer, doncs em regalo aquest temps i em busco i em miro, i després, perquè ja estic acostumada, ja he fet les vies neurals adequades, sobre la marxa és més fàcil anar connectant amb el que sents i el que et passa i el que penses. Sobre la marxa ja surt sol, però d'entrada és un aprenentatge i un voler-ho. És a dir, si no hi ha la voluntat de posar-te en marxa per conèixer-te i regular allò que trobis, doncs no es fa. I què vol dir també, doncs, honestedat i valentia. Honestedat per acceptar allò que trobes i valentia per no rebutjar-ho i dir això que trobo a mi mateixa és molt lleig. Però hi és, per tant m'ho accepto, perquè és des del moment que m'ho puc acceptar que m'ho puc transformar.
I des d'aquesta acceptació, és el que em passa a mi, és a dir, em dono el permís d'equivocar-me perquè jo no sóc perfecta com ningú, però no m'altera tampoc. Amb els anys he après que m'he equivocat simplement, com tothom es pot equivocar, però a partir d'aquí sí, de manera responsable, dir o intentar planificar com ho faràs la propera vegada. Demanar perdó quan t'equivoques amb les persones jo crec que també és molt sa, és molt sa. I després escoltar-te molt com a persona, des d'aquesta estimació que ens hem de tenir també.
Carme, quin és el treball que suggeriries tu als educadors pel que fa a les emocions?
Que facin art.
Es compres cap a casa,
senyora. Sí, m'agradaria molt, jo.
Jo crec que realment el treball artístic t'ajuda molt a conèixer-te, perquè és que l'art treballa amb emocions, o sigui, hi ha altres matèries, diguem, que pots abocar-hi les emocions, però és que l'art, la seva matèria prima, diguem, són les emocions, les teves emocions, les emocions dels altres, les emocions que transmet la natura. O sigui, crec que és inherent al treball artístic. Estàs fent un treball emocional.
Tot amb i que totes també les altres... seves...
Perdona, sí.
Amb totes les seves facetes, vull dir, no? amb la musical, amb la dansa, amb el teatre...
Jo crec que sí, evidentment, cadascú té més unes predisposicions, no? Que unes sí, sí. altres, però crec que el treball artístic...
I si fem tot això que hem dit, ara la Tere em vol dir alguna cosa, quins resultats tindrem? Perquè els pares a vegades són molt resultadistes. Allò, el meu fill, què passarà? Què millorarà? On arribarà? Quins resultats tindrem? Expliquem-ho.
Una societat més sana.
Sí,
mentalment
una societat
més sana.
Millor. Jo crec que també és un objectiu de les escoles. És a dir, hem de formar persones felices, amb un benestar i, a més, amb coneixements que sàpiguen estar en aquesta vida de manera humana, no? Jo crec que això és una manera de millorar aquest món. Sempre he tingut aquest objectiu, En el moment de començar a treballar les emocions tenia clar que el que volia era millorar el món. Llavors sonava potser molt fort, però continuo pensant que és això també el que jo vull educar, millorar el món.
Déu-n'hi-do, no és un objectiu
sí.
petit?
Bueno, és un objectiu molt gran, però de mica en mica es pot anar fent realitat. Si ho aconseguim amb pocs alumnes, jo penso que està bé. Sí.
Tere, tu m'apuntaves del llibre Món d'Emocions, m'apuntaves alguna cosa, digues.
No, jo t'apuntava una cita que volia fer quan
doncs
em donis
endavant
permís.
Amb la cita.
Sí, a veure, tots sabem que la Mercè Travesset, de la qual avui s'han dit alguns aforismes, va morir aquest estiu i jo volia aprofitar que l'Elisabet ens ha convidat per venir a parlar sobre la gestió de les emocions, per convidar tothom que la conegués o que tingués ganes d'assistir, perquè el dia 23, a 6:45, a l'hotel Alimara de Barcelona es fa una trobada en record de la Mercè i tots estaran benvinguts.
Fa uns dies vam remetre un programa amb la Mercè Travesset en el que ens va parlar de com sanar les emocions d'infantesa, que si obríssim és un altre gran tema en el que tots hi tenim feina a fer per sanar, allò que dèieu abans, no? Com tenir una societat millor i més sana. Diu la Carme Tió de Pol, el llibre M'agrada la família, que m'ha tocat, l'educació emocional consisteix a reconèixer i acceptar l'emoció per poder reconduir les reaccions que provoca. Ajudem i eduquem les criatures quan les ensenyem a identificar l'emoció, quan l'acceptem, sigui la que sigui, quan els donem suport perquè provin els seus propis recursos per sortir-se'n, quan els fem sentir que ens interessen ells i no tant el que fan, quan els fem evident la nostra confiança en la seva capacitat de sortir-se'n. Això els dona força. Això és el que ens deia la Carme Tió de Pol. Ens queda uns breus moments d'aquesta conversa i m'agradaria que acabéssim donant sempre, aquest programa intentem ser pràctics, donant uns consells als pares, dels quals hem parlat relativament poquet, en aquesta gestió de les emocions com a model que som dels fills.
Jo recomanaria que se'n parli. És un exemple que sempre el poso i qui em senti dirà l'Anna sempre diu el mateix. Però realment és així. Al final del dia, quantes vegades hem dit penso, has pensat, hauríem de pensar, tu què penses? I quantes vegades al final del dia hem dit sento, he sentit, què sentiràs, com t'has sentit. No parlem de les emocions, les hem de portar a la quotidianitat. Els hi hem de donar evidència, les hem de fer existir, perquè si no continuen amagades. I continuen amagades per què? Perquè els adults que les hem de fer treure no hem crescut en un ambient en què les emocions eren tenien la mateixa quotidianitat que qualsevol altre aspecte humà, no? Per tant, hem de fer un esforç primer. I després de fer-lo, flueixen. I a la família es parla d'emocions d'una manera absolutament normal.
Tere Avellan.
Bé, jo els diria que observin molt, perquè no sempre que mirem veiem què hi ha. Per tant, penso que l'observació és una bona eina per mestres i per pares també. Que donguin aquest espai que deia l'Anna, perquè també és una oportunitat per a ells. És un aprenentatge i al començament alguns, els que no estan acostumats, poden sentir-se fins i tot ridículs, però és l'única manera, perquè ells són un puntal important, són el modelatge que deia abans l'Anna. Per tant, que es donin l'oportunitat amb ells mateixos.
Carme?
Jo diria que sí. Bueno, m'ha agradat molt això d'observar, eh? Però també que si volem que els nens, que els nostres fills o els nostres alumnes parlin d'emocions, coneguin les emocions, també els hem de donar un exemple de que nosaltres també som capaços d'explicar les nostres emocions, d'explicar quan estem malament. O sigui que la millor manera d'aprendre és l'exemple i la nostra postura davant d'aquest tema, que de vegades també portem una màscara i no ens deixem veure com som, i crec que és molt important. O sigui, que vegin que és un tema normal i que se'n parla i que nosaltres també ens equivoquem i que no passa res.
Aturar-nos un moment, respirar. Jo molt sovint penso el cos ens parla molt de les emocions que tenim. Oh. On les localitzem, què sentim, quin nom li posem. Respirar i prendre consciència d'allò que ens està passant. I moltes vegades simplement fer un exercici com aquest ja ens pot col·locar en una situació de més consciència, no? de més aprenentatge de nosaltres mateixos i d'aquesta manera, tot i que, com dèiem abans, també ens hem de poder perdonar cada vegada que les nostres emocions campen lliures davant dels nostres fills sense que les puguem mantenir, perdonar-nos i també aprendre en aquest exercici d'equivocar-nos, perdonar-nos i ser un model per a ells. Gràcies per haver-nos acompanyat amb aquesta voluntat avui d'entendre, de regular, de modelar, posem-li el nom que vulguem, ens hem d'ocupar de les emocions. Avui a l'Ofici d'Educar ho hem fet amb l'Anna Carpena, amb la Carme Rufat i amb la Tere Avellan. Gràcies a totes vosaltres per haver vingut.
A tu per convidar-nos.
L'Ofici d'Educar. Un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
Diu la tortuga i el cargol. La tortuga i el cargol es fan bona companyia. L'una té la casa gran, l'altra té la casa xica. Caminen a poc cap a l'hort, on sempre que tenen fam es parteixen silenciosos una fulla d'enciam. Bestiolari de Joana Raspall, per terra, mar i aire, a cura de Josep Maria Eloi, il·lustracions d'Anna Clariana i publicat per Nandibú. Aquest llibre ens l'ha portat el Jaume Centelles. Som en temps de llibres per somiar. Volem somiar avui també amb la poesia, apropar la poesia als més petits.
Poesia per somiar, sí senyora.
Bestiolari de Joana Raspall, amb petites perles de poesia.
Sí, he portat aquest perquè fa un parell d'anys es va celebrar el centenari del naixement de la Joana Raspall, una de les poeteses més estimades pel món escolar, pel nostre país, pel món bibliotecari també. Nandibú ha fet aquesta edició de luxe, amb paper molt bo, amb un tacte molt agradable i una selecció molt acurada de poemes d'en Josep Maria Eloi. Està centrat en el bestiolari, tots els animals. Dels poemes que va escriure la Joana Raspall, que ella sempre s'hi fixava en petits detalls i en petites objectes i animalons, va fer amb paraules molt boniques, molt entenedores, molt dolces. Ella marcava o remarcava els petits defectes que tenim o com som les persones. Perquè, de fet, cada animal que pot representar un tret o una característica o una manera de fer o de ser de les persones. És un llibre per tenir, per llegir, obrir a l'atzar i llegir una poesia en veu alta, si pot ser en veu alta, i disfrutar amb la sonoritat, amb la musicalitat, amb el ritme que tenen les paraules. Crec que la poesia, no només de la Joana Raspall en general, l'any vinent tindrem un altre centenari, de la Glòria Fuertes també s'haurà de celebrar. Per la seva brevetat i per la seva sensibilitat, si és que es pot dir així, ens fa més feliços. Deia Goethe que cada dia hauríem de sentir unes boniques paraules i crec que la poesia reflecteix perfectament el que necessitem, no? I els poemes de la Raspall expressen amistat, companyonia, també una mica de crítica social, són genials.
Parlem avui als educadors. Per què els hem d'animar a començar a introduir la poesia a les aules?
Començar el dia, en lloc de posar la data a la pissarra, que això no, potser no va massa enlloc, que és el que fem tots, posar avui és dimarts, avui és dijous, tal, 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 doncs mira, començar el dia posant un poema a la pissarra o llegint-lo en veu alta o encarregant-li a cada nen. Mira, escolta, demà començarem el dia i ens llegirà. Porta't a la casa, te l'entrenes, te'l prepares, ja veuràs que bé. Hosti, començar així el dia és una altra manera.
Bestiolari de Joana Raspall. Per terra, mar i aire. A cura de Josep Maria Eloi. Il·lustracions molt boniques d'Anna Clariana, publicat per Nandibu.
A partir de 8 anys.
A partir de 8 anys.
Sí.
Gràcies, Jaume. Una abraçada.
Igualment, a vosaltres.
Manual pràctic anti-bullying.
Oriol Julià, de SER, Salut i Educació Emocional.
Si ets tutor o tutora d'una classe, o si ets professor o professora que passes per aquella aula dos vegades a la setmana, és igual. És important que aprofitem qualsevol situació per treballar la prevenció de l'assetjament. Nosaltres, des de la nostra línia d'educació emocional, creiem molt en les preguntes. Com creus que se sent aquesta persona? Hi ha hagut una agressió, hi ha hagut un insult. No és bullying, és un insult puntual. Un nano li ha dit a un altre qualsevol cosa. Paro la classe. Puc parar-la. No ho dono per fet que tot és normal. És important no normalitzar la violència. Aturo la classe i pregunto a la gent. Com creieu que es pot sentir la persona, el vostre company, que acaba de rebre un insult? I això s'ha d'estirar, s'ha d'aprofitar. Un dels temes que falla en l'agressor, evidentment, és l'empatia. Per tant, si fem un petit entreno de l'empatia cada vegada que tinc l'oportunitat, segur que sortim guanyant tots.
Les TIC per educar.
I avui a l'Ofici d'Educar, les TIC per educar, l'Albert Murillo, fem un espai per les aplicacions educatives. Volem aprendre d'aplicacions. Avui, Albert, ens portes una aplicació per mediar en conflictes a l'escola.
Sí, aquesta és una d'aquelles iniciatives profunda, de qualitat, és única al món, única, i a més està feta a casa nostra. És una aplicació per Android i per iOS, i es diu BSN Resol. En aquesta aplicació intervenen quatre actors. Els qui més pateixen en aquests conflictes, que són els nens i nenes, de secundària, de primària i de batxillerat. També estan els professors i també estan un equip de pedagogs i advocats de BSN Resol.
I tots hem de tenir activada aquesta aplicació, suposo.
Exacte. Aquesta és la gràcia, la gran gràcia, que tots es posen d'acord per anar a una. De fet, en aquests moments hi ha una desena d'escoles amb una prova pilot que es veu que té molt bones crítiques i això ho fan juntament amb el Departament d'Ensenyament. I els conflictes en aquesta aplicació s'han tipificats. És a dir, hi ha des d'una cosa tan senzilla que m'han donat un cop de pilota al cap i el nen no m'ha fet cas, de quina forma es pot medir això, fins a coses més greus com el bullying. Llavors, des de Barcelona Resol, ells el que volen és que aprenguem a mediar els conflictes, tant els nens com els professors, de forma creativa i també de forma reflexiva. És a dir, fent-ho de la millor manera. I la gràcia és que estem ajudats per aquesta gent, per aquests professionals, per fer tot això.
I on trobarem aquesta aplicació?
Mira, és per Android i iOS, com deia, molt fàcil, aneu a Google i poseu BSN Resol i allà directament anireu a la pàgina, tindreu el contacte, podeu descarregar-vos l'aplicació i si esteu treballant en una escola o sou alumnes i voleu comentar-ho a la vostra escola, es poden posar d'acord. Penso que està superbé. A més, han tingut molta cura amb l'encriptació de les dades, que això també és important.
Doncs avui aquesta aplicació per mediar en conflictes a l'escola. Cal aprendre a mediar a l'escola amb tot allò que passi. Moltes gràcies, Albert Murillo.
Adéu-siau.
acabem l'ofici d'educar amb els nens de P5 de l'Escola Lavínia, avui parlant de què els agrada per menjar, i ho escoltem a la veu de l'experiència.
A mi les salsitxes. Xocolata. També xocolata. Xocolata. Hola, em dic Sofia i m'agrada l'arròs amb tomàquet.
Em dic Joel i m'agrada molt la pizza.
Hola, em dic Janis, m'agrada també molt la pizza.
No sole mio.
Hola, em dic Lica, m'agrada el xiquet de maduixa.
M'agrada la mandarina, la taronja, la sopa i el gelat.
A mi m'agrada els macarrons i també el pollastre.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la que tratas. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita.